la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 153 des dels nostres inicis i 10 d'aquesta cinquena temporada. L'actor escocès Sean Connery va morir als 90 anys i rodejat per la seva família a la seva casa de Nassau, a les Illes Bahames. L'intèrpret, dotat d'una gran personalitat, va ser el primer en encarnar el mític James Bond en el cinema. I ho va fer en un total de 7 pel·lícules entre 1962 i 1983, que li van donar fama i diners. Connery portava des de l'any 2003 apartat de la gran pantalla. La seva prolífica carrera com a actor li va permetre formar part de 72 pel·lícules en prop de 6 dècades, i els seus nombrosos premis inclouen un Òscar com a actor de repartiment, 2 premis BAFTA i 3 Globus d'Or. Però abans de parlar d'aquest tema, recordeu que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Un cop fetes les presentacions, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
En el programa anterior ens havien quedat tot just a l'any 1983, quan Connery tornava a posar-se al tupé per interpretar novament a l'agent Bond a Nunca digues nunca jamás. Dirigida per Jean-Jacques Annaud, l'any 1986 arriba a les sales de tot el món El nombre de la rosa, basada en l'excel·lent novel·la homònima escrita per Umberto Eco l'any 1980. Eco és un escriptor excepcional que combina la literatura, la història, la investigació i l'acadèmia. La pel·lícula es centra en dos personatges, el franciscà i antic inquisidor Guillermo de Baskerville i el seu deixeble i jove novici Atzo de Melk, interpretats per Sean Connery i Christian Slater. Tots dos visiten una abadia benedictina situada al nord d'Itàlia per aclarir la mort del jove miniaturista Adelmo de Otranto. Durant la seva estada desapareixen misteriosament altres monjos que després apareixeran morts. La pel·lícula va aconseguir un total de 16 premis en diversos festivals i concursos internacionals, entre ells el César de l'Acadèmia Francesa la millor pel·lícula estrangera i 2 premis BAFTA britànics, un per Sean Connery com a millor actor i l'altre per Hasso von Hugo pel maquillatge.
Thank you.
Uns anys abans, Sin va traslladar la seva residència habitual a un xalet a Marbella. Pel seu temperament i el seu caràcter, li esqueia millor viure lluny de Hollywood. Segons deia la seva esposa, l'actor anomenava aquest lloc el seu santuari. A finals dels anys 90, el matrimoni va decidir vendre Casa Malibú i abandonar Marbella definitivament. L'èxit aconseguit amb El nombre de la rosa va catapultar novament la carrera de l'actor. A mitjans de la dècada dels 80, Connery va tornar a rodar, demostrant als professionals del setè art i al públic en general que la seva maduresa seguia sent un gran actor. Un dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. To kind of match one shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. To kind of match the bell that rings inside your mind is challenging the doors of time. Desde el amanecer de los tiempos venimos, hemos ido apareciendo silenciosamente a través de los siglos hasta completar el número elegido. Hemos vivido en secreto, luchando entre nosotros hasta que llegara la hora del duelo final, cuando los últimos que queden lucharán por el premio. Nunca nadie ha sabido que estamos entre vosotros, hasta ahora. D'aquesta forma començava l'any 1986 a Highlander, Los Inmortales, una de les pel·lícules d'espasa, ciència-ficció i fantasia més importants de la dècada dels 80. La història original és producte de Gregory Wyden, autor de la trama de Ángeles y Demonios. Wyden va escriure l'esborrany d'aquesta cinta en els seus darrers anys de facultat, inspirant-se en un viatge que va fer a Escòcia i preguntant-se què passaria si un home de finals de l'edat mitjana hagués viscut fins als nostres dies. Per assolir el to del film d'acció, es va inspirar en la producció de 1977 Los Duelistas, de Ridley Scott, i per dirigir-la es va escollir a Russell Mulcahy, que anys més tard dirigiria la segona entrega de la saga.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
Los Inmortales és una pel·lícula de culte, i no només pel metratge en si, sinó pel fet de que Queen participés al costat de Michael Kamen en la realització de la banda sonora del film. Sis temes exclusius que Freddie Mercury i la banda van compondre inspirant-se en diferents aspectes de la cinta. El rock més dur, The Don't Love Your Head o Give Me the Price, en contraposició als dos temes més coneguts de la pel·lícula, A Kind of Magic o la meravellosa balada que il·lustra la història d'amor entre Connor i la seva estimada Heather, que és Who Wants to Live Forever. Sens dubte, un dels temes més meravellosos sortit de la veu de l'enyorable Freddie Mercury.
Want to live forever.
L'any següent arribaria Los Intocables de Elliot Ness, producció dirigida per Brian De Palma. La trama de la cinta ens situa a Chicago, anys 30. Impera la llei seca que prohibeix la venda d'alcohol. L'agent federal, Elliot Ness, interpretat per Kevin Costner, persegueix implacablement el gàngster Al Capone, Robert De Niro, amo absolut del crim organitzat a la ciutat. La falta de proves l'impedeix acusar-lo d'assassinat, extorsió i comerç il·legal d'alcohol. Però Ness, amb l'ajut d'un parell d'irreprotxables policies, reclutats amb l'ajut d'un astut agent, el que dona vida Sean Connery, intentarà trobar algun mitjà per inculpar-lo d'algun tipus de delicte. La pel·lícula va ser nominada a 4 premis de l'Acadèmia: actor de repartiment, banda sonora, disseny de vestuari i direcció artística, resultant guanyador Sean Connery i enduent-se l'Oscar a millor actor de repartiment, l'únic aconseguit al llarg de la seva carrera. El 1989 ens va portar la tercera entrega d'Indiana Jones, a Indiana Jones i la última cruzada. En aquesta, el pare del protagonista, el també arqueòleg Henry Jones, interpretat per Sean Connery, és segrestat quan estava buscant el Sant Grial. Indiana haurà de rescatar-lo i, de pas, intentar aconseguir la preuada relíquia que també ambicionaran els nazis. En el moment de rodar aquest projecte, Harrison Ford tenia 46 anys i Connery només 12 anys més. Ja sabem que Ford és un actor impressionant. De fet, pensem que aquest podia haver estat un dels seus millors papers al llarg de tota la seva carrera, però al seu costat Sean Connery és una presència extraordinària. Per sort per la indústria, l'actor va acceptar el paper i va oferir una dimensió impagable a la pel·lícula. Tot i sabent que per aquells moments l'actor era ja una llegenda del cine, és impossible no enamorar-se del seu personatge. Ambdós, Ford i Connery, formen un duet que és el millor que Spielberg ha tingut mai a les seves mans.
Jordi Terrades presenta La Llanterna Màgica.
El Octubre Rojo és un poderós submarí nuclear liderat per Marco Remius, un prestigiós general de la Unió Soviètica. El submarí s'interna a l'oceà Pacífic amb rumb als Estats Units, començant a posar nerviosos tant a la CIA com a la KGB. La CIA, que ignora si pretén atacar-los o desertar del seu país, encarrega a l'agent Jack Ryan que es posi en contacte amb ell per saber les seves veritables intencions. La caza de l'Octubre Rojo, pel·lícula estrenada al nostre país l'any 1990, va ser dirigida per Joe McTiernan i interpretada per Sean Connery Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill, James L. Jones i Stellan Skarsgård. Per filmar la pel·lícula i davant la impossibilitat de disposar d'un submarí d'aquesta classe pel rodatge, l'equip de producció va haver d'improvisar la construcció d'un de mides reals per les preses exteriors, a més d'un pont de comandament fictici en el plató de rodatge. La caza de l'Octubre Rojo va ser un èxit de taquilla, però tot i ser una de les produccions amb majors beneficis de l'any, va rebre crítiques negatives de publicacions especialitzades molt importants. Amb 3 nominacions als Premis de l'Acadèmia, millor edició, millor so i millor efectes de so, va recollir l'estatueta per aquesta darrera categoria.
Die Pyrmisch-Tor.
A principis dels anys 90, Connery va fundar la seva pròpia productora cinematogràfica, Fountain Bridge Productions, passant a ser protagonista i productor executiu de les seves pel·lícules. Això li va permetre ser més selectiu amb el seu treball, escollir els guions que realment volia interpretar, aportar idees pels seus personatges i ajudar a la indústria cinematogràfica escocesa. Des de ben jove, Connery va ser simpatitzant de l'independentisme escocès. Estava afiliat al Partit Nacional Escocès, un partit polític que lluita per la independència d'Escòcia i el que l'actor va recolzar tant financerament com a través de les seves aparicions personals. Connery va donar milers de lliures pel Partit Nacional Escocès i havia jurat no tornar a Escòcia fins que es convertís en un país independent. És per això que tant la reina d'Anglaterra com el govern anglès van demorar alguns anys la concessió del títol de cavaller i ser que finalment li va ser concedit l'any 2000. A la Caza de l'Octubre Rojo van seguir altres, com la Caça de Rússia, on va interpretar a Barley Scott Blair, el director d'una empresa editorial britànica.
Thank you.
Michael Benjamin Bay, nascut a Los Angeles, Califòrnia, va debutar com a director de llargmetratges l'any 1995 amb Bad Boys, el seu primer èxit comercial. Només un any després, el director estrena La Roca, sota la producció de Jerry Bruckheimer i Don Simpson, dos dels reis mides del Hollywood de l'època, sobretot pel que té a veure amb pel·lícules d'acció. En el repartiment, Sean Connery i Nicolas Cage, en l'any que va guanyar l'Oscar per Leaving Las Vegas, com a herois, i Ed Harris com a principal vilà. Tot just arrencar la pel·lícula, mentre succeeixen els crèdits, la música de Hans Zimmer comença a omplir la pantalla, mentre apareixen plans a càmera lenta, helicòpters, foc i la bandera dels Estats Units. Acabem d'entrar en l'univers de Michael Bay. A la trama, Francis Hammel pretén que s'indemnitzi a les famílies dels soldats morts en missions secretes. Després de robar 15 míssils equipats amb gas verinós, pren la pressió d'Alcatraz i amenaça amb llançar-lo sobre San Francisco. Per resoldre la situació, l'FBI envia a la illa a un especialista en armament biològic i l'únic fugat de la famosa presó. La producció, que va costar al voltant de 75 milions de dòlars, en va recaptar més de 300 a tot el món.
Thank you. Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
Amb la pel·lícula La Liga de los Hombres Extraordinarios, estrenada l'any 2003, Sean va donar per finalitzada la seva carrera cinematogràfica. Després d'això, va donar veu a algunes produccions i fins i tot a un joc. Des d'aleshores, el matrimoni portava una vida tranquil·la a la seva casa de Nassau, a les Illes Bahames, allunyat de periodistes i fotògrafs, encara que se'ls podia veure de tant en tant en alguns esdeveniments esportius. No hem d'oblidar que la parella es van conèixer jugant al golf i Sean va estar a punt de convertir-se en jugador professional. S'havien estès alguns rumors no confirmats fins a la seva mort que Sean patia demència. No obstant, per les imatges que anaven apareixent en els mitjans, en els darrers anys, seguia mantenint l'aspecte de gentleman que va atraure a milions de fans de Bond al llarg de més de 5 dècades. Malauradament, el passat 30 d'octubre, als 90 anys, Connery ens va deixar degut a que va patir un infart de miocardi mentre dormia. Descansi en pau. Us deixem amb la veu de Sean Connery recitant el tema dels Beatles In My Life, a la meva vida, i que diu així: hi ha llocs que recordaré tota la meva vida, encara que alguns hagin canviat, alguns per sempre i no per millor, alguns van desaparèixer i uns altres encara hi són. Tots aquests llocs van tenir el seu moment, amb amants i amics que encara recordo. Alguns van morir. Uns altres encara són vius. A la meva vida els vaig estimar a tots. I de tots aquests amics i amors, cap pot comparar-se a tu. I aquestes memòries perden el seu sentit quan penso en l'amor com una cosa nova. I encara que sàpiga que mai perdré l'afecte per les persones i les coses que van passar, sé que sovint m'aturaré a pensar en tots ells. Però la meva vida t'estimo més que ningú. A la meva vida t'estimo més que ningú. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I'll love you more. In my life, I'll love you more.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.